Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Barcelona tindrà 5 jutjats més per lluitar contra la multireincidència. Aquest increment és una de les aportacions al pla de xoc contra el fenomen, que també preveu l'ús d'un aplicatiu que detecta immediatament si un detingut acumula moltes denúncies. Són accions decidides després d'una reunió entre el govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Els alumnes catalans de quart de primària se situen pràcticament a la cua de l'Estat en matemàtiques i ciències. Així ho revela l'estudi TIMSS 2023, que constata que els problemes en aquestes matèries comencen ja entre els alumnes de 9 i 10 anys. L'informe mostra que els resultats no han deixat d'empitjorar els últims 8 anys. El govern espanyol torna a demanar que es pugui utilitzar el català al Parlament Europeu. Així ho ha traslladat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, en una reunió que ha acabat sense avenços. Álvarez ha insistit que el reconeixement del català forma part de la identitat d'Espanya. Els pescadors catalans faran vaga dilluns i dimarts vinent, coincidint amb les negociacions que farà el govern espanyol a Brussel·les perquè l'any que ve no s'apliqui la reducció de dies de pesca prevista per la Unió Europea. El sector calcula que suposaria reduir l'activitat a un màxim de 28 dies l'any. La meitat dels llogaters de Barcelona queden en situació de pobresa després d'haver pagat el lloguer, segons l'Institut de Recerca Urbana IDRA. En aquests casos, la unitat familiar es queda amb poc més de 500 euros per passar el mes. El preu mitjà de lloguer a la ciutat de Barcelona és ara de 1.133 euros mensuals. França s'aboca a un nou període d'inestabilitat política amb la moció de censura contra el govern de Michel Barnier, que es votarà aquesta tarda a l'Assemblea Nacional. En principi, la moció té prou majoria per prosperar. L'actual executiu haurà estat el govern més breu des de la Segona Guerra Mundial. Alliberen durant 3 setmanes per motius mèdics la Premi Nobel de la Pau del 23, la iraniana Narges Mohammadi. La Fiscalia de Teheran li ha suspès l'execució d'una de les 6 sentències pendents. L'activista per drets humans té diversos problemes de salut des que està empresonada. La falta de neu torna a endarrerir l'obertura de les pistes d'esquí Pirineu. Baqueira Baret ha anunciat que encara no obre pistes i ferrocarrils de la Generalitat. Començarà la temporada d'entrada oferint alguns serveis lúdics. Les previsions del temps apunten que les primeres grans nevades al Pirineu no arribaran fins diumenge. Els esports.
Després de la victòria contundent d'ahir a Mallorca, el Barça li torna a treure 4 punts al Madrid a la classificació de primera, a l'espera del que facin avui els blancs al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Avui hi ha 3 partits més de la segona ronda de la Copa en presència catalana. Logroñés, Girona, Sant Andreu, Betis i Nàstic Osca. Ahir, eliminació sorprenent de l'Espanyola Barbastre i de l'Europa amb el Les Palmes. I en bàsquet, després de la derrota d'ahir al Barça a l'Eurolliga davant el Panathinaikos, avui el torn és pel Joventut a l'Eurocup. Juguen a la pista del Hapoel de Tel Aviv.
I el temps, domini del sol, amb restes de núvols a la Vall d'Aran i restes de boira a Ponent encara. La tramuntana i el mestral podran arribar a superar els 90 km hora a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre. La temperatura es mantindrà força estable. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La batalla contra la multireincidència es lluitarà també amb 4 jutjats penals més a Barcelona, i ara en total n'hi haurà 33. La finalitat és poder fer judicis ràpids en menys de 6 mesos des que es cometa el delicte, un acord que han segellat avui Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Govern Central. A més, la Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà una nova eina per detectar de forma immediata si un detingut és multireincident i poder-lo derivar directament al jutjat pertinent. En un any s'han detectat a la capital catalana 487 delinqüents multireincidents que han estat implicats en més de 6.000 fets delictius. Us explicarem després el desastre de resultats d'un nou estudi sobre el nivell dels alumnes catalans a quart de primària. Tenen entre 9 i 10 anys. Desastre també en matemàtiques i ciències. No para d'empitjorar el nivell des de fa 8 anys, i ara més es fa més àmplia la diferència entre nens i nenes, que tenen les nenes una nota molt més baixa. Comprovarem com ha funcionat el tercer gran simulacre d'accident químic a Tarragona en què la ciutadania estava cridada a confinar-se. Parlarem d'habitatge de lloguer. El preu mitjà a Barcelona és de 1.133 euros al mes i el conjunt de Catalunya de 839. Això fa que, segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, la meitat dels llogaters queden en situació de pobresa després d'haver pagat el lloguer. També parlarem dels pescadors catalans que fan vaga dilluns i dimarts de la setmana que ve, coincidint amb les negociacions del govern espanyol a Brussel·les perquè el 2025 no s'apliqui la reducció de dies de pesca que preveu la Unió Europea i que els deixaria, diuen, només podent sortir a pescar 28 dies l'any. I si sou dels que teniu 3 dies de festa per la Puríssima i voleu anar a la muntanya, ho podreu fer, però sense que les pistes d'esquí estiguin obertes. Les nevades fortes començaran, ens asseguren, a caure després del pont. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nílvia, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Barcelona tindrà 5 jutjats més per lluitar contra la multireincidència. Aquest increment és una de les aportacions del pla de xoc contra aquest fenomen, que també preveu l'ús d'una aplicació per part de la Guàrdia Urbana que detecta immediatament si un detingut acumula moltes denúncies. Són accions decidides després d'una reunió avui entre el govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que ha seguit la Maria Núria Rebella. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns amb més detall el que puguis des d'aquí, des del Palau de la Generalitat.
Doncs des d'aquí el que s'ha vist és aquesta acció ferma de les tres administracions, Estat, Generalitat i Ajuntament, per lluitar contra aquesta multireincidència que provoca inseguretat ciutadana. I és que a Barcelona el darrer any s'han identificat prop de 500 persones responsables de cometre més de 6.000 delictes, 12 delictes de mitjana per cadascuna d'aquestes persones, per cadascun d'aquests reincidents. La capital catalana és a la cua de l'Estat espanyol a l'hora de fer els judicis ràpids i de delictes lleus, que són els que impliquen aquests multireincidents, perquè no dona l'abast. De mitjana, arreu de l'Estat es triga 6 mesos, aquí es triga el doble o una mica més, quan la llei ho estipula en 15 dies. Els nous jutjats entraran en funcionament el primer trimestre de l'any que ve. Sentim el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños.
Vamos a crear 5 juzgados nuevos, 4 juzgados de lo penal y un juzgado de instrucción. 4 juzgados de lo penal, que supone duplicar el número de juzgados de lo penal de refuerzo que en este momento funcionan en Barcelona.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha volgut posar en valor aquest acord que s'assoleix entre les administracions i també amb el vistiplau tant del president del govern espanyol com del president de la Generalitat. Un treball assegura que s'ha fet colze a colze i que tindrà un seguiment a través d'una comissió que es reunirà de manera periòdica. Sentim-lo.
Que estic segur que seran tangibles en un horitzó de temps no molt llunyà. No resoldrem el tema de la nit al dia, és evident, a ningú se li escapa, però hem posat les peces de manera, doncs, que quan això vagi entrant en marxa es pugui absorbir tots aquells judicis que ara no es poden fer perquè entren més causes de les que hi ha capacitat de jutjar.
I és que ningú ha volgut posar alguna data o fer alguna estimació de quan aquest TAP de Barcelona doncs podrà desfer-se. No s'atrevia Ramon Espadaler, que parlava que potser 2 anys, encara s'atrevia menys el ministre Bolaños. El que sí serà un gran avenç és aquest nou aplicatiu que tindran els membres de la Guàrdia Urbana que efectuïn detencions i que en fan moltes d'aquestes persones reincidents perquè veuran de manera automàtica si tenen antecedents o no, i això farà que els puguin derivar a l'òrgan judicial corresponent, cosa que estalviarà fins a 10 mesos de tramitació, com ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
Hi ha la capacitat que tindrà la Guàrdia Urbana com a policia local d'accedir als antecedents penals de les persones que deté, perquè això és molt rellevant a l'hora d'adreçar-los o a judicis ràpids o a judicis immediats. Si tenen antecedents de multireincidència, aniran directament a judicis ràpids, i això vol dir, perquè tothom ens entengui, que podem excusar fins a 10 mesos el temps d'espera per ser jutjats.
Diu l'alcalde que s'acabarà amb aquesta percepció de que els lladres entren per una porta i surten per una altra. De fet, també ha donat dades. A Barcelona l'any passat la Guàrdia Urbana va fer 94.000 intervencions, un 7,5 més de detencions que l'any anterior, especialment de reincidents.
Gràcies, doncs, Maria. Núria Rebella, bon dia.
Bon dia.
Els alumnes catalans de quart de primària se situen pràcticament a la cua de l'Estat en matemàtiques i ciències. Així ho revela l'estudi TIMSS 2023, que constata que el rendiment en aquestes matèries continua empitjorant des de fa 8 anys i que les dificultats ja comencen entre els alumnes que tenen 9 i 10 anys. L'informe destaca l'alt volum d'alumnes que no arriben al nivell intermedi i, atenció, la bretxa de gènere, ja que els nens obtenen uns resultats significativament millors que les nenes, Sara Canyete.
Sí, en matemàtiques els alumnes catalans amb 489 punts se situen 9 punts per sota de la mitjana estatal i també queden per darrere de la mitjana europea i de l'OCDE. De les 9 comunitats autònomes que han demanat mostra ampliada, Catalunya se situa la tercera per la cua en matemàtiques i la quarta en ciències. Una de les dades que destaquen és aquest alt volum d'alumnes, 4 de cada 10, que tenen un nivell baix de matemàtiques. Per Montserrat Alsina, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, augmentar el volum d'alumnes que consoliden un nivell intermedi ha de ser la prioritat.
A nivell d'estat espanyol, a nivell mitjà hi arriben un 62%, d'acord? Si l'anem acumulant, quan hi ha països, per exemple, on estan a un 80%. Això és molt significatiu i en aquest sentit estem molt baixos, és preocupant.
A l'estudi, Sara mira el rendiment dels alumnes a partir de variables com l'origen dels pares o el nivell socioeconòmic de les famílies, però destaca això que dèiem, la bretxa de gènere.
Sí, una diferència en els resultats que s'eixampla a favor dels nois, que obtenen 17 punts més de rendiment en matemàtiques que les noies. Això contrasta amb un dels punts positius de l'informe, que diu que l'alumnat té bona disposició per aprendre aquesta matèria.
Aquestes dades de confiança no les tenim amb nens i nenes per separat. Potser seria interessant tenir-les per veure si aquesta pressió social de que fa que a vegades ens sentim jutjades, no?, i que no ens sentim tan segures, això realment estigui afectant o no.
En ciències, en canvi, la bretxa de gènere s'ha corregit i és de només un punt a favor dels nens. L'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Acadèmic és qui s'ha encarregat de fer aquest estudi. A Catalunya hi han participat prop de 1.000 alumnes d'una cinquantena de centres.
Gràcies, Sara. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest cap de setmana llarg surtin 450.000 vehicles de l'àrea de Barcelona, es desplegaran 1.300 agents dels Mossos i reforçaran els controls de velocitat amb l'helicòpter sancionador i més radars mòbils. Anem cap al Centre d'Informació Viària de Catalunya, on justament acaben de donar tots els detalls d'aquest dispositiu. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
La pregunta és del milió, eh? Quina és la millor hora per sortir demà des de l'àrea de Barcelona per aquells que tinguin previst fer un desplaçament?
Bueno, no tenim el tarot ni la bola de vidre, però sí que els analistes del Servei Català de Trànsit s'han fixat en el període que va ser l'any 2019 i troben que aquest cap de setmana llarg és molt semblant al que es va produir l'any 2019 i, per tant, consideren que, tenint en compte que demà, entre les 3 de la tarda, que és quan comença l'operació sortida, i divendres a les 6 de la tarda, que és quan consideren que acabarà, l'hora amb més afluència de vehicles es preveu a les 7 de la tarda de dijous i divendres a la 1 del migdia. Per tant, aquestes són les hores a evitar. 7 de la tarda de demà i divendres a la 1 del migdia. Es preveu, de fet, molta mobilitat cap a zones de muntanya, tant al Pirineu com al Montseny, i desplaçaments també a fires i mercats de Nadal, com ara la Fira d'Espinelves o el Mercat Medieval de Vic. Les vies amb més trànsit seran la P7, com a clàssic, sobretot amb l'accés al Montseny, C17, C16, C14, Nacional 145 i 260 i la 2. Per facilitar la sortida s'han establert restriccions de circulació a camions i límits de velocitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
La limitació de circular per la dreta tant dijous a la tarda com divendres al dematí dels vehicles pesants que va del Papiol fins a Mollet, i l'altra restricció és no podran circular vehicles pesants el diumenge a la tarda des de Massanet fins a Hospitalet de l'Infant. També la 2.
Miquel, pel que fa als controls, quins s'han previst?
Doncs tota l'artilleria, eh? En aquesta operació de sortida es reforcen els controls. Sobretot de velocitat, es doblen els nous carros radar que es van posar en funcionament fa dues setmanes, passen de 2 a 4, també s'incrementen les capses de radar mòbil, són aquelles de color taronja, i els vols de l'helicòpter sancionador, que també és novetat d'aquest any. En paral·lel, els Mossos han planificat més controls. Mònica Lluís és la comissària general de mobilitat dels Mossos.
Desplegarem un total de 1.300 efectius durant les tres fases de l'operació i realitzarem un total de 970 controls de diverses tipologies, doncs, com poden ser alcoholèmia, velocitat, distraccions, control de transports, també de prevenció de la sinistralitat de motocicletes.
I atenció, a la tornada al Servei Català de Trànsit demana estar atents a la previsió meteorològica de diumenge, amb possible caiguda de temperatures. Es preveu que el gruix de vehicles 270.000 torni aquell dia entre les 12 i la mitjanit.
Doncs ara parlarem de la falta de neu pel pont, però que sí, com deies, que diumenge es preveuen nevades i el que això implicarà. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
És un quart i un minut de dues. Doncs abans de parlar de les previsions d'aquest pont de la Puríssima pel que fa a la neu, mirem com tenim a aquesta hora del migdia la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, això és per si heu de sortir a la carretera. Us trobareu un tram de cua prou compacte a la P7 de la Roca a Mollet, direcció cap al sud, per un camí avariat que talla un carril. També afecta la C-17 a Parets del Vallès, cap enllaçar amb la P7. I, a més, a la C-17 hi ha una altra bossa d'aturades a Balenyà en tots dos sentits de la marxa. La P7 també es manté amb retencions de l'Aldea Camarles, sentit cap a Tarragona, per obres. I per obres hi ha aturades a la C-35 a Sant Celoni, a banda i banda, i a la comarcal 162, a Brus, a la Baixa Cerdà. I la Nacional 2 també aturada a Pallejà. A les rondes de Barcelona, en general, s'està circulant prou bé, només amb retencions a la ronda litoral des de Poblenou a la Barceloneta, intermitents i fragmentades, sentit Llobregat i de Gran Via a Bonpastor, sentit Trinitat, i a la ronda de Dalt a Horta, sentit Trinitat. I pel que fa al transport públic, aturada la circulació de trens, la circulació ferroviària entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per una incidència al sistema d'electrificació, la catenària. Afecta les línies R13 i R15. I els trens d'aquestes línies inicien i acaben recorregut a la Plana Picamoixons, on els viatgers continuen per carretera fins a Sant Vicenç de Calders i a partir d'aquí a Sant Vicenç, servei de tren fins a Barcelona.
Doncs ara ens fixem en aquesta previsió del temps per aquestes pròximes hores i també dies, ja ho apunta en Francesc Mauri.
Esperem una tarda assolellada, només alguns núvols cap a l'Aran, alguns núvols potser a la costa central i vent que s'enforteix notablement cap a l'àrea del Pirineu, Empordà i Terres de l'Ebre. De fet, ja ha superat els 80 i fins i tot 100 km per hora en alguns d'aquests observatoris, però va a més aquesta tarda i vespre. Atenció, el termòmetre demà puja una miqueta, però divendres la pujada serà notable de la temperatura, de cara a demà amb intervals de núvols i vent en disminució. És possible que divendres plogui el Pirineu a totes les cotes i només sigui a la tarda quan nevi una miqueta dèbilment per sobre de 2.400 metres. Fora del Pirineu, sol i núvols alternant. Dissabte sembla que el matí serà assolellat, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Aniran arribant núvols al nord del país. I a l'àrea del Pirineu, la nuvolositat a la tarda ja donarà precipitacions, amb una cota de neu de 1.800 metres, baixant cap als 1.200 a l'acabar el vespre i durant la nit. I atenció, diumenge, la nevada caurà a totes les cotes pirinenques. Una nevada que abraçarà tot el Pirineu, zona occidental, zona oriental, que serà més abundant cap a l'Alta Ribagorça, Vallfosca, Pallars Sobirà, Val d'Aran, però que, insistim, abraçarà totes les comarques pirinenques i a totes les cotes. Fora del Pirineu, però, diumenge farà un bon sol i el fred es tornarà molt més viu.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs ja ho hem sentit, nevades a partir de diumenge de tornada del pont, per tant els aficionats a l'esquí hauran d'esperar més enllà de la Puríssima per poder esquiar en condicions. El Pirineu, Baqueira Barreja ha anunciat que no obre pistes i Ferrocarrils de la Generalitat encetarà la temporada d'entrada oferint només alguns serveis lúdics. Sofia Cabanes, es confirma això, que la neu arriba una mica més tard.
Hola, Marta, bon dia. Doncs les previsions meteorològiques indiquen que les primeres grans nevades no arribaran al Pirineu fins diumenge i això farà que les estacions no puguen obrir pel pont tal com preveien en un inici. Així, Baqueira Barreja ha anunciat que obrirà el cap de setmana del 14 de desembre per poder preparar bé les pistes. Xavi Ubeira n'és el director comercial.
Realment no d'obrim, sobretot perquè no ho hem personal premanit, aguanta premanit tota l'estació, s'ha de causar tota la neu, s'ha de treballar molt. Premanitud venga, que jugamos de abril 14, que sería el día de la apertura de la temporada. En principio la idea de abrir el área de Baqueira, primer que de semana, y a partir de aquí pues anar afegint àrea, depenent de l'any que ho hem, els condicions que no s'arriben.
Les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat obren divendres, però ho faran oferint alguns serveis lúdics i, si les condicions ho permeten, habilitaran alguna pista de forma testimonial. És el cas de Boita Ull. David Ros n'és el director.
La nostra intenció i la nostra idea, si això segueix així, és de cara al pont poder obrir almenys la zona de debutants, no? El que són les cintes de debutants i potser algun telecadita. La idea és fer una posada en marxa, encara que sigui amb una activitat més minsa, perquè de moment la precipitació no ens ha acompanyat.
Tot i no obrir pistes, Baqueira també posarà en marxa els serveis d'atenció al públic i alguns comerços i punts de restauració.
Gràcies, Sofia. Doncs davant d'aquestes nevades que poden haver-hi al Pirineu a partir de diumenge, el Departament de Territori de Punjà 128 màquines llevaneu distribuïdes arreu del país. Aquest any s'han incorporat 13 noves unitats amb sistemes d'última generació que també permeten tirar sal a les carreteres de manera preventiva i fer un seguiment telemàtic i detallat del seu recorregut. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
Aquestes 13 noves llevaneus que s'han adquirit des de la conselleria per tal d'assegurar a nivell preventiu i a nivell reactiu, doncs quan hi ha les nevades, que les carreteres estaran a punt.
La campanya per garantir la mobilitat a l'hivern s'estén del 15 de novembre fins al 15 d'abril. És un quart i mig de dues. S'acaba ja el tercer gran simulacre d'accident químic a Tarragona. S'ha fet aquest matí el polígon químic nord. S'han tornat a provar sirenes i avisos a la població i s'han activat els cossos operatius i els equips de coordinació. La prova també ha arribat a les escoles de la zona. A l'edifici del 112 de Reus hi tenim una unitat mòbil amb el Xavier Espelt i el Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Ja s'ha fet balanç? Com ha anat això?
Sí, s'acaba de fer ara mateix en roda de premsa. Diuen que ha anat prou bé. L'exercici, recordem-ho, ha consistit en simular una fuita de 2.000 litres d'amoníac a Repsol Química. La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba d'explicar que l'exercici que ha seguit des de la seu del 112 ha anat molt bé, malgrat la durada, que ha estat més llarga, concretament de més d'una hora, perquè diu que s'han activat tots els equips de coordinació.
Ha funcionat prou bé el simulacre. És veritat que sempre tens aquest marge de dir, doncs, si fos una situació real, potser doncs, no aniria tot tan rodat, no? Però ha permès fer el que per nosaltres és important, avaluar l'operativitat global del Pla Secta, la presa de decisions.
En total, l'àrea afectada era d'unes 10.000 persones, entre treballadors i veïns de la Pobla de Mafumet, del Morell i de Perafort. I a les 11:10 sonaven les alertes de les sirenes i també els mòbils de la zona, i al pati de l'escola de la Pobla passava això.
Caminem tranquil·lament i ens anem a confinar. Anirem a confinar-nos a dins de l'edifici més proper.
Al carrer poca gent, seguiment desigual, que s'ha anat diluint, això sí, quan passaven els minuts i no sonava la sirena de fi d'emergència. La majoria de la gent, però, ho tenia clar, què cal fer i què no cal fer.
Bueno, ens ha agafat al carrer, llavors hem entrat aquí al local, que era una de les dues opcions, no? Bé, et quedaves a casa tancat o bé, aprofitaves algun equipament per estar...
Tancat tot.
Suposo que poguéssim tancar més.
Tancat tots a casa i tot ben tancat.
Suposo que no anar a la cafeteria. No ho sé, no, la veritat és que no.
Aquest és el tercer gran simulacre que es fa a l'entorn de les empreses químiques de Tarragona des del 2022.
I que quedi en això, en simulacre. Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
Les dades del govern constaten que la regulació dels lloguers s'està frenant els preus i fins i tot fent que baixin, però alhora s'ha fet públic un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, IDRA, que denuncia la precarietat vital i l'estrès financer, diu, que pateixen els llogaters. Comencem per les dades, Jordi Canal. Avui la Secretaria d'Habitatge del Govern ha publicat els preus mitjans dels lloguers del tercer trimestre. Quant valen?
El preu mitjà a Barcelona és de 1.133 euros al mes i al conjunt de Catalunya 839 euros. A la capital baixa un 3% respecte d'ara fa un any. També es redueix el preu en altres municipis on s'aplica la regulació. En canvi, puja on no hi ha contenció de rendes i això fa que de mitjana augmenti el conjunt de Catalunya un 1%. El nombre de contractes cau un 7,5% al país i un 16% a la ciutat de Barcelona. Mentre el govern argumenta que és perquè hi ha menys rotació i, per tant, més estabilitat per als llogaters, el sector immobiliari insisteix que es deu a la retirada de pisos del mercat de lloguer de resultes de la regulació.
Una de les conseqüències d'aquests preus, l'apunta, com dèiem, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, en un informe, afirma que la meitat dels llogaters de la ciutat queden en situació de pobresa després d'haver pagat el lloguer.
Sí, això significa que un cop pagada la renda els queden com a molt 561 euros per passar el mes. És el cas més extrem de l'esforç que suposa per als inquilins pagar aquest lloguer, segons Jaime Palomera, que és el director de l'àrea d'habitatge d'Hidra.
La majoria de persones que viuen de lloguer ja destinen més d'un 30%, però és que si fem zoom, veiem que una de cada tres famílies que viu de lloguer destina més del 50% de tots els ingressos de la família a pagar el lloguer.
Una altra conseqüència diuen que és la inseguretat. El 80% dels llogaters de Barcelona han hagut de canviar de pis en els últims 5 anys. 3 de cada 10 mudances són forçoses perquè el contracte de lloguer no es renova, el preu s'apuja de manera inassumible o els propietaris pressionen perquè els inquilins se'n vagin. Com a solucions, proposen que per llei s'implantin contractes de lloguer indefinit, que la regulació de preus sigui més efectiva i que es garanteixi l'ús residencial dels habitatges limitant els pisos turístics i els lloguers de temporada.
Doncs ara us explicarem el que va passar ara fa 2 dies a Barcelona, la voràgina que hi va haver per un pis de lloguer de menys de 1.000 euros. Desenes de persones van anar dilluns a una jornada de portes obertes, entre cometes, i es va formar una llarga cua per visitar aquest habitatge.
Sí, es tracta d'un pis de 50 metres quadrats al carrer Còrsega, tocant el carrer Nàpols, a cavall de l'Eixample i Gràcia. El preu és de 923 euros al mes. És el preu que li pertoca d'acord amb la regulació segons la immobiliària que el porta. L'anunci convocava els interessats directament a la porta de l'immoble i, segons imatges de la xarxa d'habitatges d'Horta Guinardó, es va formar una cua llarguíssima a l'escala i al carrer. La immobiliària admet que no esperaven aquesta resposta i que potser es van equivocar no concertant les visites a Enric Cubells de Finca Cirep.
Ha sigut un error de càlcul. Hem fet la prova amb aquest habitatge perquè, si no, quan anuncies un habitatge et trobes una voràgine de trucades, de 1.000 trucades en 3 hores, i amb aquest anunci vam posar l'adreça i l'horari de visites. Això és el que ha passat.
Considera que no hauria passat el mateix si el preu, l'ubicació, l'horari de la visita a partir de les 6 de la tarda haguessin sigut diferents.
Uns fent cua per trobar un pis de menys de 1.000 euros i d'altres lluitant contra el despoblament. Sovint parlem d'aquest problema com un dels grans problemes del món rural. Doncs bé, a Vallcaire d'Urgell, un municipi de la Noguera de només 1.300 habitants, aquest any han aconseguit revertir la tendència de pèrdua de població i tancaran el 24 amb més d'una vintena de noves famílies, sobretot parelles joves. I ho han pogut fer gràcies a l'augment de l'oferta d'habitatge a un preu digne. Júlia Albacar, com s'han fet?
Bon dia, Marta. Doncs la clau ha estat la venda de 2 promocions de cases unifamiliars, propietat de la Sareb, que van quedar a mig fer després de la crisi del 2008. Una cicatriu que veiem en molts municipis i que ara Bellcaire ha servit per dotar el poble de nous habitatges a preus molt assequibles. De fet, en poc temps s'han venut totes les cases d'una promoció de 20 unifamiliars a diverses famílies, moltes joves. La segona promoció de 9 cases la va comprar un empresari que les està arranjant i també han tingut bona sortida al mercat, amb la majoria també venudes. Jaume Montfort és l'alcalde.
Al moment que han decidit vendre-les amb un preu raonable, doncs qüestió de pocs mesos les han venut totes. Vull dir que ens han permet reconduir una situació de disminució demogràfica, que quasi estàvem amb 1.200 habitants, doncs quasi estem a la ratlla dels 1.300.
Montfort també celebra que la majoria dels compradors han estat parelles joves. De fet, hem pogut parlar amb 2 dels nous veïns, Laurea Camacho, ella i la seva parella són de Balaguer, i el Ramon Verdés, en aquest cas venen de Lleida, tot i que els dos són de la comarca de l'Anoia.
Els vam mirar, al principi no ens ho creiem, perquè vam dir, a veure, això no està. Vull dir, aquest preu, pots dir que està bé. Vam vindre a mirar les cases, ens van agradar molt. Vam dir, vale, doncs mira, en aquell moment érem els primers, com aquell qui diu, que quasi anàvem a viure.
Vam veure les cases, vull dir, ens van agradar, estaven, no, accessibles perquè van baixar el preu. Estem allà les cases que hem comprat, doncs, bueno, al final som tots de la mateixa edat, no? Dels 30 i així, que ja en futur tindré nens, i llavors dius, bueno, doncs quedaran tots junts, aniran tots junts a l'escola.
Amb tot, l'alcalde ha reconegut que encara queden molts habitatges buits al poble i que cal seguir treballant per fomentar que més famílies puguin apostar per viure en municipis rurals.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia.
Els pescadors catalans faran vaga dilluns i dimarts, coincidint amb les negociacions del govern espanyol a Brussel·les, perquè l'any que ve no s'apliqui la reducció de dies de pesca d'un 80% que preveu la Unió Europea. El sector alerta que si s'aplica el nou reglament, ells diuen estan sentenciats de mort, perquè només podran sortir a la mar un màxim de 28 dies l'any. Fèlix Martín, aquesta vegada administració i sector van tots a la una.
Sí, bon dia. I no només aquí, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha explicat que hi ha un acord amb França i Itàlia per bloquejar el projecte i per començar a reclamar a la Comissió Europea aquesta moratòria. En unes jornades, avui a Barcelona, ha dit que la proposta de reglament no té sentit.
¿Ustedes creen que de un año a otro se puede, después de 5 años de esfuerzos, decirle a nuestros pescadores en el Mediterráneo que tienen que disminuir el 79% las capturas? ¿A un trabajador autónomo que tiene un comercio se le puede decir que va a ser rentable su comercio con 27 días de apertura? Eso es lo que tenemos en la mesa.
La flota pesquera catalana, de fet, s'ha reduït a la meitat els últims anys i els ingressos a la llotja han baixat de mitjana un 12,5%.
Fèlix, i què en diuen els pescadors catalans?
Recorden que entre els festius, els dies de mala mar i les vedes, de mitjana surten a pescar menys de 150 dies l'any i que si el nou reglament obliga a reduir-ho, aquest 79-80%, doncs, hauran de plegar. Ho comentava aquest matí des del Port de Roses a l'Alt Empordà el president de la Federació Catalana de Confraries, Antoni Abat.
Hi hauria alguna empresa que podria viure només treballant 27 dies l'any? És que nosaltres ho trobem un despropòsit i un disbarat. Més com un sector com la pesca catalana, que ja portem 5 anys fent reducció.
Per això el sector pesquer del Mediterrani espanyol ha acordat fer vaga els 2 dies que el ministre negociarà el reglament a Brussel·les.
Perquè quan el ministre Planas estigui negociant amb el comissari de pesca europeu, aquest senyor nou, en Costas Quiris, doncs, escolta, que pugui entendre que això algú s'ha de canviar.
El sector accepta, de moment, que dilluns i dimarts a Brussel·les es pugui pactar una moratòria, però argumenten que els estudis que avalen la retallada són erronis, que la seva feina no té res a veure, per exemple, amb la que es fa a l'Atlàntic, i que el que realment cal és començar de zero i fer un nou reglament.
Les dues danes que van afectar l'extrem sud del país han tingut impacte en el sector agrícola. Ja hi ha el balanç definitiu i, segons la Federació de Cooperatives Agràries, les pèrdues en general arriben al 40% als cítrics. Jordi Barranca, en el cas de les clementines, però l'impacte t'han dit que encara és més gran, oi?
Sí, Marta, bon dia. Aquí parlem de fins a tota la collita en algunes zones molt concretes de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Aquest descens cal afegir també la pèrdua de qualitat del producte. Maria Casolibas, la responsable de la fruita i horta de la FECAC.
Sobretot, entre altres coses, doncs, degut a la humitat i les pluges persistents sumades amb la calor o amb les temperatures, diguem-ne, bones, que clar, augmenten molt doncs, tot el tema de podredures i fa que, doncs, que no es pugui conservar el temps que s'hauria de conservar.
En paral·lel, la plaga del cargol s'ha disparat i sembla que les assegurances no els indemnitzaran del tot perquè, tot i que la fruita es pugui collir, com que no es pot conservar, no pot ser comercialitzada.
Però, clar, el problema ve de que no es poden estar en conservació les càmeres gaire temps pel tema aquest de que apareixen podridures, ¿vale? I això fa que realment no siguin comercials i al final o quedin perdudes perquè s'han podrit o s'hagin de malvendre o qualsevol cosa d'aquestes que fa que la pèrdua augmenti o pugui arribar a augmentar cap al 100%.
Per tot plegat, demanen ser inclosos en el decret de municipis afectats per la dana i, per tant, també rebre ajudes del Ministeri. A banda, tenen previst reunir-se en els propers dies amb el Departament d'Agricultura per demanar ajudes en la línia de les que es van activar per la sequera. L'impacte de la dana en aquest sector, en el cas del cítric, s'ha notat molt perquè feia justament poques setmanes que havia començat la collita.
La justícia francesa investiga com un homicidi involuntari l'accident de l'autobús de diumenge a l'Alta Cerdanya. El cas el porta la Fiscalia de Marsella i s'investiga tant l'empresa del vehicle com el seu conductor. En el comunicat es parla de possible delicte d'homicidi involuntari per una violació deliberada de l'obligació de seguretat o prudència. A més, s'especifica que en el moment de l'accident a l'autocar hi viatjaven 48 persones, entre les quals el conductor. Tot plegat arriba l'endemà de saber que el vehicle sinistrat tenia l'ITV caducada des de l'any passat. A les portes d'aquest pont de la Puríssima, el poble de Gósol continua sense internet ni cobertura de mòbil. Porten així 6 dies i estan desesperats. S'estan perdent reserves i el forn de pa pastisseria, per exemple, també ha perdut tots els encàrrecs que tenia per aquest pont. L'alcalde es reunirà a Movistar la setmana que ve, però de moment no saben quan es podrà restablir el servei. Anem al Berguedà, en ATD, les conseqüències econòmiques, doncs, ja es comencen a notar.
Sí, sí, tant, Marta, bon dia. Està sent un desgavell molt gran perquè la gent no pot pagar amb targeta i no tenen caixer, el tenen a 3/4 d'hora. També és un problema per la gent que teletreballa, que està molt empipada. Diuen que no poden aguantar més i demanen solucions. L'Ajuntament es planteja desconnectar l'antena de Movistar i que la pressió social faci la resta. L'alcalde Rafael López, amb qui acabem de parlar, diu que la situació és intolerable i insostenible.
A les portes d'un nou pont, la situació és catastròfica. S'estan perdent moltes reserves a tots els negocis d'hostalatge i restauració. Els clients no poden contactar i tampoc no podem fer funcionar les aplicacions de reserves. I molts dels possibles visitants no vindran si saben que aquí estan incomunicats. Això és intolerable i trobem incomprensible que passi tan sovint.
La companyia amb qui acabem de parlar diu que l'avaria es deu a un tall de cable de fibra òptica i que els seus tècnics estan treballant per arreglar-ho. S'ha solucionat, diuen, el problema en dos punts diferents del traçat, però ara estan en un tercer punt que està sent complicat de resoldre. De moment no hi ha una estimació de quan es pot restablir el servei.
L'àrea bàsica de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, impulsa des del mes de juny una campanya per reduir el consum d'ansiolítics i els primers resultats als quals ha tingut accés al Catalunya al Dia doncs asseguren que són prometedors. Precisament fa pocs dies el Departament de Salut alertava sobre l'accés en la prescripció d'aquests medicaments. Núria Paraire, quines dades hem sabut?
Bon dia, Marta. Doncs mira, la campanya per reduir el consum d'ansiolítics, bàsicament benzodiazepines, va començar amb la primera fase al juny i la prescripció ha baixat 10 punts. Han passat de prescriure aquest medicament a 80 pacients per cada 1.000 habitants a principis d'any a 70 pacients per cada 1.000 habitants. Segons el director de l'Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal d'Empordà, Xemi Villar, és una dada significativa.
Con lo cual la reducción es clara, ¿no? Otros centros que no están fent el proyecto están reduint molt menos. 3 punts, 2 punts, perquè la reducció, tothom té clar que això és un problema i està fent en molts llocs, però la nostra ha sigut de 10 punts a nivell del Baix Empordà. Con lo qual, clarament, el projecte té bons resultats.
La campanya va dirigida als pacients que fa temps que en prenen perquè amb ajuda dels professionals els vagin deixant, però també va dirigida als metges perquè siguin conscients de la situació i apostin per controlar-ne les prescripcions. Un dels riscos és que el consum d'ansiolítics es faci crònic perquè poden provocar pèrdues de memòria o risc de caigudes en gent gran.
Y es lo que intentem concienciar al profesional sanitari, que toda prescripció nova va con una cita para hacer una reducció progressiva posterior, o que la gent que porta més de 12 setmanes hem d'estar al caso pendents per citar-los per intentar una reducció progressiva.
Es recepten per a l'ansietat i l'insomni. Generalment, el seu consum ha de ser de com a màxim 12 setmanes. La segona fase de la campanya continua i la intenció és mantenir a llarg termini la conscienciació sobre la necessitat de reduir-ne el consum.
Són 2:15 de 2. Calafell obrirà aviat un parc per evitar inundacions. Està pensat i dissenyat per canalitzar i retenir l'aigua de pluja, tot amb elements naturals sense formigó. Es creu que podrà reduir les inundacions que hi ha a la zona marítima de Segur de Calafell quan cau una pluja torrencial. Montse Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
T'has pogut passejar per aquest nou parc, és el parc del Mas de la Mel, acompanyada del regidor d'Ecologia Urbana. Com ens l'haurem d'imaginar?
És un parc força ampli, de 22.000 metres quadrats, que té visualment dues característiques clares. Una que fa pendent. Des de dalt veus el parc, la C31, els cines, els carrers de la zona de platja i, al final, el mar. L'altra característica és que té cases a banda i banda i només està obert per dalt i per baix. Comencem a baixar per l'únic element dur del parc, la passera, que ressegueix el recorregut. La resta és tot verd, sembla gespa, però no ho és, com ens aclareix el regidor Aaron Marcos.
És un tipus d'herba que podria sembla gespa, però realment són més com un prat. Això, si no plou, s'asseca, i quan plou una mica, doncs torna a revifar, no?
A tot arreu hi ha ondulacions de terreny, petits canals per conduir l'aigua quan plogui, i de tant en tant unes grans piscines verdes sense impermeabilitzar.
El que intentem és que, quan plou, l'aigua es quedi en aquestes basses que anem veient, no?, al llarg del parc, i dreni, no? És una de les característiques que té aquest parc, que tot està enfocat a minorar aquest risc d'inundació aigües avall.
La vegetació també està pensada.
Aquest parc està pensat per no regar-se. Pins, alzines, marfulls, cireres d'arbós, no? Tota aquesta vegetació que és pròpia d'aquí i que sabem que viu perfectament uns metres més amunt a la muntanya sense aigua, no?
Aquí hi ha 3 anys de treball intens amb un estudi hidràulic per evitar inundacions.
És ficar una simulació a un ordinador en períodes de pluja, no? I veiem com es comporta l'aigua. Dissenyem en 3D les noves formes que li donarem al parc i tornem a passar amb aquesta nova topografia per aquest ordinador i ens diu com ens comporta l'aigua. Llavors, la màxima aquí ha sigut minorar la velocitat de l'aigua i dirigir-la a aquestes basses d'eliminació que tenen aquesta pedra a sota, que el que fa és que pugui drenar cap al freàtic i així també reduir el risc d'inundació aigües avall, no?
I li preguntem, això és el futur?
És el present. El present ha de ser així.
Montse Cubelles també s'hi està actuant contra les inundacions, oi?
Sí, a pocs quilòmetres de Calafell, a Cubelles. S'ha acabat la primera fase d'obres d'un dipòsit que reculli l'aigua al carrer Girona i l'enviï al torrent de Santa Maria a través d'un circuit de pluvials.
El Pallars Jussà inverteix 820.000 euros en la millora dels accessos a nuclis habitats. El Consell Comarcal ha treballat durant les últimes setmanes en el condicionament i la pavimentació de camins que van a diferents pobles de la zona, però lamenta que encara hi ha molts nuclis rurals que no tenen un bon accés. Pau Rovira, quines actuacions s'hi han fet?
Hola, bon dia. Doncs, en total, s'ha actuat en 17 camins de tots els municipis de la comarca amb l'objectiu de millorar el manteniment d'alguns trams que es trobaven en molt mal estat de conservació. Els treballs s'han centrat en la pavimentació amb aglomerat en calent o recs asfàltics de tram de via danyats, i en alguns casos s'han repassat camins de terra. No s'ha arribat, però, a totes les vies que ho requerien, i és que la comarca disposa de 142 nuclis de població i un total de 410 quilòmetres de camins de titularitat municipal d'accés bàsic a nuclis. Per aquest motiu, els 820.000 euros són benvinguts, però insuficients, segons indica el president del Consell Comarcal, Ramon Jordana.
Tu pots fer una inversió, és sempre positiva, però aquí ens falten recursos pel manteniment de camins de titularitat municipal. Hi ha molts municipis que estan ofegats perquè tenen molts quilòmetres de camí on viuen veïns i veïnes i no hi ha manera de poder tenir uns accessos en condicions. I això fa doncs, que les carreteres, aquestes carreteres cada vegada estiguin més en vell.
Un d'aquests nuclis és Sant Esteve de la Sarga. El seu alcalde, Jordi Navarra, recorda les dificultats que té el municipi en aquest aspecte.
La resta de carretera que tenim, que són uns 40 quilòmetres, que són municipals, anem fent com podem, amb plans de camins ridículs. Per 40 quilòmetres tenim 25.000 euros de pla de camins, que amb això no en tenim ni perquè us faceu la idea, un quilòmetre de carretera amb aglomerat estreta com aquesta, que fa 3 metres i mig, val 50.000 euros, i en tenim 40. Però bueno, anem sobrevisquint com podem amb això, anant arreplegant ajuts d'aquí i d'allà, a vegades amb fons propis.
Ajuntaments i veïns recorden, a més, que el manteniment en carreteres de muntanya és més difícil i costós, i tot plegat fa que molts nuclis estiguin encara mal comunicats.
Gràcies, Pau. Diverses entitats ambientalistes del Montsià posen sobre la taula la creació d'una planta de biogàs cooperativa per tractar les dejeccions ramaderes. Defensen una gestió de proximitat per ajudar a reduir problemes com la contaminació dels aqüífers. Quina diferència hi ha amb les grans plantes projectades a la zona, Jordi?
Bàsicament que en aquest cas respondria a les necessitats dels petits i mitjans ramaders. I és que recordem que en l'últim any hi ha hagut molta polèmica per les plantes projectades en punts com ara Camarles o Campredó, totes dues al Baix Ebre. Enric Lan, que és el president de l'Associació Mediambiental de Veïns de Santa Bàrbara.
Tot lo macro és dolent. Estem en contra dels grans projectes eòlics, solars i també inclús de les grans plantes de biometagàs. El que ens agradaria és que aquests purins, aquesta matèria, la poguessin gestionar els mateixos grangers en petites o mitjanes plantes de biometagàs que foren gestionades única i exclusivament pels propis grangers.
Ho van posar sobre la taula del Consell Comarcal, que asseguren els van dir que ho estudiarien. Aquí a l'interior del Montsià ja hi ha l'abocador de Mas de Barberans i precisament els ecologistes volen evitar que repeteixi aquest model.
La de Camarles va dir que volia gestionar més de la producció de Samsa que se produeix a Catalunya. Claro, això és totalment inviable. Moltes vegades entren explicant que volen revaloritzar un subproducte com poden ser d'accions ramaderes tant de gallina com de porc, i després una vegada tenen autorització ells van canviar els paràmetres i això no és correcte.
En altres parts del país, com ara la demarcació de Lleida, hi ha algunes plantes d'aquestes característiques. Són l'exemple amb què es basaria aquesta de l'interior del Montsià.
L'alcalde de Castellà del Vallès, el Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, deixa el càrrec després de 17 anys. El polític del PSC renuncia també a la presidència del Consell Comarcal per dedicar-se plenament a fer de professor d'escola pública. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
El ple de renúncia es farà per això la setmana que ve.
Ignasi Jiménez Renom, de 45 anys, va entrar com a regidor a Castellà el 2003 i des de 2007 n'és l'alcalde. A les darreres eleccions municipals, al capdavant de Som de Castellà PSC, va aconseguir la seva quarta majoria absoluta. Ahir penjava aquest missatge al seu Instagram.
La meva renúncia de les meves responsabilitats al capdavant de l'Ajuntament i també com a president del Consell Comarcal. Me'n vaig convençut que deixo l'Ajuntament de Castellà en un bon moment, amb un ajuntament solvent, amb una plantilla de treballadors íntegra i professional, amb molts projectes per desenvolupar en el futur.
És llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i ara es vol dedicar plenament a fer de professor.
En aquesta darrera etapa he compaginat les meves responsabilitats amb la meva vocació professional en l'àmbit de la docència i és aquí cap on marxo, a servidor públic en la millora del sistema educatiu.
Després de les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre, Ignasi Jiménez va ser molt crític amb el seu partit per l'aval del PSC a l'aplicació del 155. A la pàgina de l'Ajuntament de Castellà del Vallès hi ha la carta d'acomiad a la ciutadania amb aquest final.
Ara toca viure el poble d'una altra manera, gaudir de castellà des d'una altra perspectiva. Només em queda donar les gràcies a totes les persones que m'heu fet confiança durant tots aquests anys. Mai podré tornar tota l'estima que he rebut.
El ple de renúncia es farà divendres de la setmana que ve, el dia 13.
I Ferrocarrils de la Generalitat ha començat a instal·lar nous tancaments de via en un tram d'un quilòmetre entre les estacions de Bellaterra i Universitat Autònoma, a la línia Barcelona-Sabadell. L'objectiu, impedir que els animals travessin les vies i evitar així possibles atropellaments de senglars i afectacions al servei i al material mòbil. Els treballs, amb un pressupost de 466.000 euros, tenen una durada de 9 mesos. Aquest tram de via està situat en un entorn natural boscós, on habiten diferents espècies animals. Actualment ja té un tancament, però no n'hi ha prou per impedir que animals com ara els porcs senglars excavin sota la tanca i accedeixin finalment a la via. Per aquest motiu, Ferrocarrils substituirà els tancaments de via existents per uns de més resistents en base de formigó.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Qué barbaridad haber tenido en Madrid una exposición de Warhol.
La Fundació Suñol de Barcelona recorda la mediàtica visita del rei del pop, del pop art, Andy Warhol, a Madrid l'any 1983 amb una exposició i un documental, aquest que ara sentim de fons. La doble iniciativa també reivindica la figura de qui ho va fer possible, el galerista barceloní Fernando Vihan de Montsemàs.
La mostra Warhol Vihande, que s'obre avui al públic, i el documental Más que pistoles, cuchillos y cruces, que s'estrenarà a principis l'any que ve, rememoren l'única exposició que va fer la...
Montse, hauríem de canviar de micro perquè no sé què ha passat, que ara mateix el micro no agafa tota la veu, per tant no funciona bé. Ara sí? Ara
hola,
sí, ara sí. Sí, endavant.
Us explicava que la mostra Warhol Vihande, que s'obre avui al públic, i el documental Más que pistoles, cuchillos y cruces, que s'estrenarà a principis de l'any que ve, rememoren l'única exposició que va fer l'artista novaiorquès a Espanya i la més mediàtica dels anys 80 a l'Estat. Ho expliquen declaracions a Catalunya Informació Rodrigo Navia Osorio Vihande, president de la Fundació Suñol i fill del galerista que la va organitzar.
Estava abarrotada la galería, todo el mundo quería verlo, pero no quería ver al pintor, quería ver a la celebrity, quería ver a ese personaje que había revolucionado un poco la forma de la pintura.
La mostra presenta algunes de les obres que Josep Sunyol va comprar a l'artista nord-americà a través de Fernando Vijante, gran amic del col·leccionista, com una serigrafia de la sèrie Ladies and Gentlemen sobre la comunitat drag i trans a la Gran Poma. I és que, com afegeix el fill del galerista, l'objectiu del seu pare era obrir un pont artístic entre Madrid i Nova York.
Sí, o Barcelona, Madrid, Nova York, también, porque claro, empezó aquí, sus orígenes estaban aquí, muchos de los primeros pintores que él representaban eran de aquí, pues... Bruzús, Muntadas, i se los llevó a Nueva York, acabaron en el Guggenheim de Nueva York.
L'exposició també inclou 20 retrats íntims de Warhol realitzats pel fotògraf Christopher Makos, inèdits a Catalunya, i es tanca amb un avançament del documental de Sebastián Galán sobre la visita de l'artista a Madrid, amb entrevistes d'alguns dels qui hi van ser, com la cantant Alaska o la dissenyadora Agatha Ruiz de la Prada.
En un momento determinado de la noche, nos baja todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval, y le dice, Montse, cántanos, por favor, como el agua.
Comença el REC, Festival Internacional de Cinema a Tarragona. En aquesta 24a edició es projectaran una trentena de pel·lícules durant 5 dies. S'hi presentaran un total de 8 estrenes internacionals, 8 produccions espanyoles i 13 films dirigits o codirigits per dones. Martí Carot, quin film es projectarà a la inauguració?
Doncs començarà amb la preestrena del documental La guitarra flamenca de Gerai Cortés, dirigit per Anton Álvarez, més conegut com a C. Tangana. La inauguració del festival serà avui a 8:15 del vespre al Teatre Tarragona. El total de 29 films que es podran veure al REC estan dividits en 6 seccions i es projectaran en 10 espais repartits per tota la ciutat fins el 8 de desembre. Entre la trentena de pel·lícules destaquen The Legend of the Vagabond Queen of Lagos, Los Destellos o Carol and Gray, el film originalment concebut en 45 parts de format vertical per a TikTok. El director del REC, Xavier García Puerto, detalla els objectius que té el festival.
Atraure i recolzar el talent jove, vingui d'on vingui, amb especial atenció també al talent local, i d'altra banda, entrar en un espai de col·laboració i gairebé de cocreació que ens ha ajudat a consolidar-nos els últims anys dins de tota la indústria. El REC s'ha consolidat com un referent.
Diumenge es farà la clausura del festival i es projectarà la pel·lícula Misericorde, a les 7 del vespre a l'antiga audiència de Tarragona.
L'oferta de festivals musicals al Pallars Jussà. El setembre de l'any que ve s'estrena una nova edició del Talarn Music Experience, que se sumarà a la del juliol i es dedicarà específicament al rock, amb grans noms del gènere a l'estat espanyol, com aquests que sentim, Ramon Zin o el Drogues, exlíder de Barricada. Avui, l'oferta de les dues entregues del festival s'ha presentat a Lleida. Estela Bussons, a què respon aquesta ampliació?
Hola, Marta. Doncs ens diuen, per una banda, que és una demanda del públic, i per l'altra, que d'aquesta manera també fan un homenatge al mític festival Doctor Music, que es va fer escalar-li al Pallars Sobirà a finals dels anys 90. Hi haurà bandes mítiques del gènere i es convidarà a grups emergents del territori i DJs especialitzats en rock. Ramon Mitjana és el director del Talarn Music Experience.
Durant aquests anys he anat agafant les impressions de la gent que ha anat venint, tant del territori com de fora del territori. Sempre em comentaven que feia falta algun grupet, català o estatal, centrat en el rock and roll. I a partir d'aquí, pues, se'ns va ocórrer la idea d'ampliar l'oferta. No hem fet
cas dels senyals. Aquesta és la gran novetat, però prèviament, del 17 al 20 de juliol, es farà la novena edició del Festival Original, amb un cartell encapçalat per Sopa de Cabra, Sidoní, la Ludwig Band, el Pony Pissador i Rita Payés.
El que hem aconseguit nosaltres és descentralitzar una mica el que són els concerts que es fan a Barcelona i la demarcació de Girona, no? Si nosaltres portem el bo i el millor de la música catalana i castellana al nostre territori, doncs això cada vegada fa que pugi més gent de fora i no s'hagin de desplaçar. Això és la descentralització.
El 2025, la nova edició rockera es farà el 12 i 13 de setembre també a l'Okiosk, al costat del Pantà de Sant Antoni, però les següents edicions es volen traslladar a la Vall Fosca.
Pau Vallvé anuncia un nou concert a Barcelona dins la gira per presentar el seu nou disc, Agorafilia, després que s'hagin exhaurit les entrades pel que farà dimecres que ve a l'Auditori, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Vam fer el sold out de l'Auditori, que és la setmana que ve, i la gent, tio, tal... I a més, la gent ens deia, home, però és que aquest disc, tio, vols dir que hem d'anar sempre amb teatres asseguts? Per què no fas una en sala, que puguem prendre alguna cosa i ballar i tal? I va ser com, vinga, va, fem-ho. Així que avui puc anunciar aquí en primícia que farem un concert a la sala Paral·lel 62, que és l'antiga sala Barts, de peu dret, una sala com Déu mana.
Quan?
El divendres 7 de març.
Després de 18 discos, el cantant i compositor ha buscat presentar un treball molt diferent. La gira per presentar el disc també el portarà a Girona, Vic, Granollers, Lleida, Esparreguera i Vilafranca del Penedès.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça recupera el camí de la victòria a la Lliga i ho fa de forma contundent, golejant el Mallorca a domicili per 1-5 en partit avançat de la 19a jornada. Odel Serra, bon dia.
Bon dia, Marta. Un gol de Ferran Torres al primer temps i dos de Rafinha, un dels quals de penal, un de Frenkie de Jong i un altre de Pau Víctor al segon temps van donar una clara victòria a l'equip blaugrana, que va fer una gran segona part. Els de Hansi Flick, sense Lewandowski, que ahir va ser suplent, van recuperar més sensacions i acabat d'aquesta manera amb una ratxa negativa de 3 partits de Lliga seguits sense guanyar.
Era molt important guanyar aquest partit. Hem tingut moltes oportunitats a la primera part que no hem aconseguit marcar. Hauríem pogut fer un gol o dos més a la primera part. A la segona hem parlat del que volíem. Marxem guanyar, estem feliços. Són 3 punts molt importants, estem contents.
Amb aquesta victòria, el Barça té ara 4 punts d'avantatge respecte al Madrid, tot esperant el que faci aquest vespre l'equip blanc, que també juga partit avançat de la 19a jornada de Lliga al camp de l'Atlètic Club de Bilbao i a partir de les 9 del vespre.
I a la segona ronda de la Copa, sorpresa majúscula després que l'Espanyol caigués eliminat ahir al camp del Barbastre de la segona federació. També va quedar eliminat l'Europa i avui juga el Sant Andreu.
Els blancs i blaus van caure contra tot pronòstic per 2-0. L'Espanyol no quedava eliminat davant un equip 3 categories inferior des del 1986, quan va ser eliminat pel Terrassa. El tècnic Manolo González creu, però, que tot i aquesta greu ensopegada no els penalitzarà la Lliga.
No penso que no té que marcar. A mi, personalment, si tu a un partit com aquest ets incapaç de marcar, no mereixes passar i així ha sigut el final.
Ahir també va quedar eliminat l'Europa després de perdre 1-2 davant a Les Palmes. Sentim el tècnic dels graciencs, Alberto González.
Ha sigut un partit molt bonic per la nostra gent, per viure un altre cop a Andorra Sardenya una gran festa del futbol i jo des d'aquí felicitar-los perquè jo han competit molt bé, jo crec que han posat les coses molt difícils a tot un Les Palmes.
I aquest vespre a les 7 al Sant Andreu rep el Narcís Sala al Betis. Xavi Molist és el tècnic dels quadribarrats.
Sobretot el Gaudí, al final sí que és cert que és un equip de primera, en teoria són molt millors que nosaltres l'únic que farem és intentar competir, intentar treballar, jugar el que realment estem jugant sempre.
Aquest partit el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira a través del canal exclusiu de l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
I no deixem encara el futbol perquè el Barça ha programat una assemblea extraordinària de socis pel dia 21 i l'Espanyol celebra hores d'ara la Junta General d'Accionistes.
La Junta Directiva del Barça ha convocat pel pròxim dia 21 de desembre al matí una assemblea extraordinària de socis amb un únic punt a l'ordre del dia, la votació del nou contracte del club amb Nike. Aquesta assemblea es tornarà a fer de forma telemàtica. Mentrestant, l'Espanyol celebrava aquest migdia la Junta General d'Accionistes. Sapiguem, doncs, si ja ha acabat. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, ja s'ha acabat. S'ha aprovat la gestió de la temporada 23-24, marcada per unes pèrdues de gairebé 14 milions d'euros. Això sí, es millora el pressupost en relació a aquesta temporada, la 24-25, amb 22 milions d'euros, gràcies en part a l'ascens. Ha explicat Mau que no hi ha marge salarial per fitxar al mercat d'hivern i que hi ha una previsió d'ampliació de capital abans d'arribar a l'estiu i que, si es fa una venda de 14 milions d'euros abans d'arribar al 30 de juny, es tancarà la temporada 24-25 sense pèrdues. A més, hem sentit Chen Yansheng a través d'una videoconferència mostrant el seu compromís per mantenir l'Espanyol a l'elit i continuar donant estabilitat al club.
Gràcies, Sergi. En bàsquet, nova derrota del Barça, la quarta de consecutiva a la pista del Panathinaikos a l'Eurolliga, i avui el torn és per l'Eurocup i el Joventut de Badalona.
Anem a pams. Els blaugrana van acabar perdent Atenes per la mínima, 90-89, en partit de la 13a jornada de l'Eurolliga. L'equip de Peñarroya, tot i les baixes que tenia, va arribar a anar 11 punts per damunt a la segona part, però al final va acabar cedint. El Barça ara és 8è a la classificació, 7 victòries, 6 derrotes, i demà torna a tenir jornada de l'Eurolliga, visita la pista del Maccabi. Mentrestant, avui, com deies, el torn és per l'Eurocup masculina. El Joventut visita aquest vespre 3:15 al Hapoel de Tel Aviv, i en parla el tècnic vertinegre Dani Miret.
Sí, ells han fitxat, han fet molts moviments. Aleshores, hem d'estar preparats, hem d'interpretar bé el partit, és un partit molt difícil, ells són uns dels equips que segur que al final el seu projecte serà molt competitiu dins d'aquesta Eurocup.
I un parell de punts a la Lliga Femenina de Bàsquet. Avui també es disputa la desena jornada. El Joventut Femení rep a les 8 al vespre l'Ardoi de Navarra i acabem amb hoquei patins, perquè avui es comença a disputar la tercera jornada de la Champions. Aquest vespre, 8:45, el Barça rep al Palau el Barcelos, el líder del grup A. Demà jugarà el Noia davant el Porto.
No t'ho pots perdre.
Banda sonora de Baiana 2, una de les pel·lícules que a partir de demà es podran veure als nous cines de Lleida, que s'inauguren aquest vespre. La capital del Segrià torna a tenir uns multicinemes just abans del pont de la Puríssima. L'empresa Ocine ha reobert els antics Lauren i l'ha convertit en el primer totalment prèmium del grup a Catalunya. I a més d'anar a veure les últimes estrenes de la cartellera, els més petits de Lleida segur, segur que us demanen entrar en una de les sales més vistoses. Per què? Perquè hi ha un tobogan gegant.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.